Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma. RAC 1.
Són 8:45, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
És dimecres 11 de gener, després de setmanes de discussions i de tots els problemes associats que ha portat. Demà entrarà en vigor la reforma del Codi Penal i que inclou, bàsicament i resumint molt, l'eliminació del delicte de sedició i la reforma del de malversació. Ara bé, abans que s'apliqui, qui més qui menys ja ha començat a moure fitxa. De moment, el més nou que sabem és que el jutge Llarena està estudiant com queda la situació de Carles Puigdemont i que, per la seva banda, el Suprem actuarà d'ofici per revisar les condemnes dels líders independentistes. Ara, de seguida, ho explicarem més a fons. Sobre la reforma del Codi Penal, com dèiem, ha costat molts esforços arribar fins aquí i ha tingut molt a veure també el paper del Constitucional, si ho recordeu, amb aquell recurs a última hora que va presentar el Partit Popular i que ho va aturar tot durant uns dies i que també va fer tema que la feina de moltes setmanes pogués quedar en paper mullat. Doncs bé, sembla que una cosa ha portat l'altra i encara que segurament no siguin causa-efecte, també s'ha desencallat l'embolic per renovar els membres del Tribunal, gairebé en paral·lel. El Consell General del Poder Judicial va substituir els dos membres que tenien els càrrecs caducats i amb aquest moviment també s'ha pogut renovar els del Constitucional. I tot això ha fet que avui, finalment, hi hagi nou president, el progressista Cándido Conde Pumpido. Per tant, nova victòria també del PSOE en aquest front i que sembla que es va sortint amb la seva a tot arreu. Tot encarat, per tant, si no hi ha més sorpreses per les eleccions municipals i autonòmiques del mes de maig i per les properes generals, que encara no tenen data fixa, però que com a molt tard es faran d'aquí a un any. Veurem si ara els partits ja es comencen a centrar 100% en les campanyes o si aquestes possibles revisions de sentències que dèiem al principi, les dels líders del procés, també hi entren en joc i si acaben tenint algun efecte directe o no en tot plegat. Passen 2 minuts de 8:45 abans de sopar o de saber que... Dèiem que el Suprem es planteja retirar el delicte de sedició a Carles Puigdemont. Segons explica La Vanguardia, el jutge Pablo Llarena ja treballa en la modificació dels delictes pels quals reclama l'expresident de la Generalitat. Ho fa poques hores abans que demà entri en vigor aquest nou Codi Penal que inclou la derogació del delicte de sedició i la modificació de la malversació. Llarena vol encaixar la situació de Puigdemont i de la seva euroordre en aquest nou text legal. Ara mateix aquesta euroordre descarta la rebel·lió i es limita a la sedició. Doncs bé, aquest no és l'únic front obert per al Suprem. L'entrada en vigor, com dèiem ara, del nou Codi Penal també planteja un canvi d'escenari en els condemnats pel referèndum. I això, segons fons del Suprem, que han admès a RAC1, que el més probable és que en les properes hores també hi hagi novetats. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, perquè aquestes fonts del Tribunal asseguren que el Suprem podria actuar d'ofici entre demà i divendres, abans que acabi la setmana, per demanar a les parts com creuen que la reforma del Codi Penal afecta a la sentència del procés. De fet, admeten que és un escenari més que previsible. A partir d'aquí, s'obriria la veda modificar les penes i les inhabilitacions i el Tribunal tindria l'última paraula. De fet, com si fos una partida d'escacs, el Suprem amaga els seus moviments, com també ho fan els condemnats, per veure qui fa el primer pas i qui posa sobre la taula els arguments inicials. Tot i això, a l'espera que es pronunciïn totes les parts, és a dir, la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat, Vox i les defenses dels condemnats, a l'espera del que diguin tots ells, queda clar que el nou Codi Penal, amb la derogació de la sedició i amb els canvis en la malversació, bufa a favor d'una rebaixa de les penes.
I mentrestant aquí, els líders condemnats no tenen una estratègia comuna, més aviat al contrari. Els de Junts rebutgen demanar per iniciativa pròpia una revisió de la condemna, ara que el delicte de sedició ja no existirà. Volen que sigui el mateix Suprem qui faci aquest primer pas. En canvi, els advocats dels Esquerra ja estan enllestint els recursos per demanar l'absolució que presentaran la setmana que ve, Laia Colomer.
Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez i Joaquim Forn no volen ser ells els que demanin al Suprem que els absolgui, sinó que insisteixen que ha de ser el mateix tribunal qui ho faci per voluntat pròpia, ara que demà entrarà en vigor el nou codi penal que elimina el delicte de sedició i modifica el de malversació, una posició dels condemnats simbòlica, perquè els seus advocats sí que preparaven els recursos, com ha explicat al Món a RAC1 l'advocat de Forn, Xavier Melero.
L'interès de les persones afectades per la reforma, en aquest cas concret, aconsella que l'acció, que la sol·licitud de revisió es plantegi quan abans.
Quan estigui fet encara ells.
A veure, és una sol·licitud de revisió i una revisió que té la seva complexitat, no és un automatisme.
Tampoc presentarà recurs Jordi Cuixart, que prefereix que sigui la justícia europea qui toqui el crostó al Tribunal Suprem. En canvi, sí que ho demanaran tan aviat com sigui possible Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa.
Doncs justament, si totes aquestes revisions de les sentències acaben al Constitucional, es trobaran, com dèiem, amb un tribunal presidit per un progressista. Des d'avui, Cándido Conde Pumpido és el president del Constitucional que, després d'una dècada de control conservador, passa a tenir majoria progressista. Finalment, en el ple d'aquest migdia, s'han complert els pronòstics i s'ha imposat l'opció preferida de la Moncloa. Tornem a Madrid, Arnau.
Cándido Pumpido ha tingut 6 vots a favor i 5 en contra en un ple exprés de pocs minuts on s'ha confirmat el seu nom com a president del Constitucional. Una votació que constata la divisió dels dos grans blocs del Tribunal i que obligarà l'exfiscal general de l'Estat a treballar per recuperar-ne la cohesió. En el seu primer discurs davant dels magistrats, Cándido Pumpido ha deixat clares les línies vermelles del seu mandat. Per exemple, ha avisat que la Constitució no permet ni l'autodeterminació ni l'independència de Catalunya. A partir d'ara, el nou Constitucional de majoria progressista ja podrà estudiar en plenes facultats els recursos, per exemple, de la llei de l'avortament aprovada per Zapatero, de l'eutanàsia o de la llei del Parlament que regula el català a les aules. Tots tres temes encallats des de fa temps al Tribunal. El ple d'avui, per cert, també ha servit per nomenar a Immaculada Montalbán com a vicepresidenta del Constitucional.
Passen 7 minuts a 8:45, els Mossos, el Ministeri de l'Interior i la Fiscalia volen generalitzar les polseres de seguiment per agressors sexuals, sobretot els reincidents. Es demanaran als jutges que ordenin el control telemàtic per agressors potencialment letals o d'especial rellevància. És la conclusió principal a la qual han arribat els cossos policials de tot l'Estat, que s'han reunit durant 2 dies per abordar aquest augment alarmant dels casos de violència masclista. Anem de nou a Madrid, en aquest cas amb el Jordi Armenteres.
Sí, la intenció és que el que ara és un fet puntual passi a formar part del protocol habitual per casos potencialment perillosos de violència masclista. Ara com ara, dades dels Mossos, només hi ha 38 polseres actives a Catalunya per agressors. A tot l'Estat en són 3.000. A la reunió també hi han participat els Mossos d'Esquadra, la seva portaveu, la inspectora Montserrat Escuder, dona per fet que aquest sistema telemàtic s'ha de generalitzar.
Celebrar qualsevol mesura que ajudi a protegir a les víctimes. En relació a la qüestió de sol·licitar que el control de les mesures d'allunyament, de les prohibicions d'apropament en concret, es faci mitjançant un control telemàtic, és una mesura que a Catalunya i a tot l'Estat espanyol existeix. No suposa absolutament cap problema competencial de cap tipus.
A la reunió de 2 dies hi han participat tots els cossos policials de l'Estat i aquest tipus de reunions a partir d'ara es faran un cop cada mes. El que també es busca és la manera de poder avisar les noves parelles d'agressors que tinguin antecedents, però per això no hi ha resposta. L'única manera és amb una denúncia.
Gràcies, Jordi. En temps de tertúlia avui sabrem una mica més com funciona aquest sistema de vigilància i si és efectiu. Entrevistarem la psicòloga forense i criminal Mireia Pané, que treballa amb usuaris que porten aquests dispositius de control telemàtic. I justament avui ha declarat davant el jutge una de les víctimes de la manada de Castelldefels. La van violar en grup ara fa 2 anys i avui ha ratificat la seva versió, Pep Tormós.
Van ser 5 joves detinguts i empresonats des del desembre, acusats d'agredir sexualment en grup 3 noies en un pis. La justícia considera que els acusats havien normalitzat les agressions, això després que en un grup de WhatsApp tractessin les dones com si fossin objectes i fins i tot es mofessin d'haver mantingut sexe amb una dona amb discapacitat. De fet, quan van saber que els Mossos els investigaven, van esborrar la majoria de missatges, però la policia els va poder recuperar tots.
Novetats també sobre el crim de Pontons a l'Alt Penedès. La Guàrdia Civil ha escorcollat a Barcelona un segon pis del presumpte autor d'haver esquarterat i enterrat la seva parella.
Segons la policia, hi estan buscant indicis perquè en aquest pis l'home i la dona hi haurien conviscut. Els agents van trobar el cos el 3 de gener en una finca que l'home té a Pontons, però ja van començar a investigar els fets el novembre de l'any passat. Això després que es detectés que l'home havia cavat una fossa d'uns 2 metres i després l'havia tapat ràpidament. La policia va lligar caps amb una dona de la qual no se sabia res des de l'estiu del 2021 i que havia mantingut una relació amb l'acusat. El presumpte autor del crim està en presó provisional.
I la justícia ha condemnat a 3 anys de presó el periodista que va difondre dades personals de la víctima de la manada de Pamplona.
José L. Sánchez, director del diari d'ultradreta a la Tribuna de Cartagena, va publicar un article titulat Yo no te creo, en què acusava la víctima de ser una borratxa i remarcava que no l'havien violat, i també va publicar una fotografia de la mateixa nit de la violació. El jutge ha sentenciat que l'article buscava causar-li danys. També l'ha multat amb 3.000 euros.
20 minuts per les 9, canviem de tema. Esquerra defensa que Pere Aragonès vagi a la cimera entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron, mentre el partit s'hi manifestarà al carrer en contra. Els republicans diuen que seria irresponsable que el president deixés la cadira buida i veuen compatible que reivindiqui que l'independentisme està viu. N'ha parlat la portaveu Marta Vilalta al Món a RAC1.
En un club de futbol, quan el president vol fer de jugador o vol fer d'entrenador, o quan l'entrenador vol fer de president o quan el jugador és tal, llavors va malament. Però en canvi tothom té el seu paper i el seu rol. I aquí d'alguna manera seria una mica similar. El president de la Generalitat ha d'estar representant el país i, si m'ho permeten, en aquest cas, doncs, la gent d'Esquerra Republicana, que no estem al govern, doncs serem al carrer jugant a la reivindicació en positiu.
En canvi, el PSC i els comuns critiquen que els republicans vulguin ser a la cimera i a la manifestació alhora. Ada Colau ho troba incoherent. L'alcaldessa ha confirmat, per cert, que també anirà a la cimera del dia 19 a Barcelona. Marc Martínez Amat.
Colau i Aragonès participaran en la recepció que es farà abans de la trobada bilateral. L'alcaldessa de la capital troba rellevant que la cimera es faci a Barcelona i celebra que el president de la Generalitat no hi falti. Ho ha dit a la Sexta.
Estaré en esa salutación inicial, ¿no?, como ciudad anfitriona, dando la bienvenida al presidente de Francia, nuestro país vecino. Yo creo que hace bien Pere Aragonès en asistir también a esa salutación. Ahora es cierto que como partido de gobierno, Esquerra Republicana, pues creo que ahí sí tiene una ligera incoherencia o seguramente también expresa, ¿no?, de esa política de gesticulación constante.
Una crítica que comparteix Salvador Illa, a TV3, el cap de l'oposició, ho troba inexplicable.
El que a mi m'han ensenyat és que no es pot repicar no professor. I a mi m'estranya una mica, efectivament, que si el president de la Generalitat, fent el que ha de fer, assisteix al lloc que li correspon protocolàriament en aquesta cita, em sembla que és bastant difícil d'explicar que el seu partit es manifesti contra la celebració d'aquesta cimera.
Illa creu que la cimera posa en relleu Barcelona i Catalunya i la seva posició estratègica amb les connexions energètiques.
Tot plegat quan falten poc més de 4 mesos per les eleccions municipals i a Barcelona l'acabat escollir candidat del Partit Popular, Daniel Cirera, avisa que no farà alcaldessa de Colau ni tampoc cap independentista. Cirera diu que comença la cursa cap a les municipals amb la idea d'aglutinar tot el votant constitucionalista. Aquest migdia ha fet la seva primera compareixença ja com a alcaldable.
Espero que el Partit Popular de Catalunya es converteixi en la casa comú del constitucionalisme a Catalunya, per tal que totes aquelles persones que en el passat van votar altres forces polítiques, a Ciutadans o a Vox, puguin confiar en el Partit Popular com a l'únic partit que pugui, de veritat, plantar cara als populistes i als independentistes.
I Cirera, que també diu que el model de referència ha de ser el de Madrid. I mentrestant, qui també es prepara pel cicle electoral és Ciutadans, que avui ha arrencat les primàries per escollir la nova direcció del partit. Això sí, de moment no s'escolliran els candidats a les properes eleccions espanyoles. Fins demà voten 7.600 militants, que són una tercera part dels que tenia la formació quan Albert Rivera va plegar. Escolliran un secretari general i un portaveu i més endavant votaran el candidat. El pols és entre Inés Arrimadas i Edmundo Val, que és l'actual portaveu al Congrés. Amazon tancarà els propers mesos el centre logístic de Martorelles, al Vallès Oriental, on treballen 800 persones. La companyia ho ha comunicat avui als treballadors. Amazon diu que a tots ells els garantirà un lloc de feina i que el reubicarà en altres centres que té a l'estat. Montse Martí.
L'activitat de Martorelles es traslladarà cap a Saragossa, on Amazon hi fa un nou centre logístic més modern. També anunciar l'obertura a l'abril del nou centre logístic que està en construcció al Far d'Empordà, a l'Alt Empordà, a Catalunya, un centre de 50.000 metres quadrats que ha de donar feina a més de 1.400 treballadors. La plantilla de Martorelles TEM està davant d'un cas d'acomiadament col·lectiu encobert. N'ha parlat a RAC1 l'assessor d'Acció Sindical i Negociació Col·lectiva de Comissions Obreres, Miguel Zabalete.
Seria forçat a les persones treballadores del centre de treball a que traslladin al seu domicili a Saragossa o a Girona. El que suposa és que tota la gent irà al carrer. Aquí no crec que n'hi hagi moltes persones que acceptaran aquest trasllat.
Amazon actualment té 7.000 treballadors a Catalunya, té un centre logístic al Prat, que és el més gran que la companyia té a Espanya, i un altre a Castellbisbal. El de Martorelles es va obrir portes l'any 2017. En un comunicat, la companyia insisteix que manté el seu compromís amb el país.
I d'altra banda, el 2022 es va pagar la factura de la llum més cara de tota la història. De mitjana, l'usuari va abonar més de 1.500 euros d'electricitat al cap de l'any.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Ha superat el rècord tant del 2021 com del 2012.
I el portaveu de Facua, Rubén Sánchez, diu que aquest any es trencarà la tendència gràcies al topall del gas.
Este año, 2022, con ese tope histórico, es muy posible que no se repita a lo largo del presente ejercicio. Tenemos confianza en ello precisamente como fruto de las medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo de fijación de un tope al gas. Por tanto, creemos que este año 2023 no vamos a repetir precios tan altos como los del conjunto de 2022, aunque todo está por ver.
Fa 20 anys, el 2002, un usuari mitjà va pagar de llum uns 500 euros. En fa 10 ja eren uns 950, el doble, i el 2022, com dèiem, van ser uns 1.500 euros. Per tant, 3 vegades més del que es pagava fa 20 anys.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Quan falten només dues setmanes per la vaga de metges, el més calent encara és a l'Aigüera. Des que el Sindicat de Metges de Catalunya la va convocar fa un mes i mig, no hi ha hagut cap trobada amb el Departament de Salut per negociar les seves reivindicacions i les posicions d'uns i altres continuen enrocades. L'aturada està prevista pel 25 i 26 de gener.
Les últimes setmanes hi ha hagut algun contacte informal, però poca cosa més. Ara, a 15 dies per la protesta, el Departament de Salut promet que s'hi reunirà aviat, sense concretar la data, però el sindicat no les té totes. Creu que haurien de canviar molt les coses per evitar la vaga. En parlen el conseller Manel Balcells i la vicepresidenta de Metges de Catalunya, Anna Roca.
Sí, tenim previst. Haurà de ser curt termini obligatòriament perquè no hi ha massa temps, efectivament, no?
La sensació no és bona fins ara. Hauria d'haver un gest realment molt important i un pas endavant ferm per tenir la sensació de que això es pot resoldre. Pensem que la vaga del 25-26 és l'inici. Vull dir que si això no se soluciona, no ens donarà més opció que seguir en la mateixa línia, no?
De fet, el sindicat no ha signat l'últim acord de salut amb la resta de sindicats pel nou conveni de la sanitat concertada.
On sí que hi ha data de trobades a les negociacions entre el Departament d'Educació i els sindicats. Es reuniran dijous vinent per intentar desencallar la vaga de final de mes. A banda de l'USTEC, que també n'ha convocat la intersindical i el sindicat d'estudiants per exigir que reverteixin les retallades. La intersindical ha fet un pas més després de preguntar-ho als afiliats.
No s'ha esperat a conèixer la contraproposta de la Conselleria de la setmana que ve perquè considera que el departament ja ha incomplert el calendari de les negociacions. Per això, el coordinador de llengua del sindicat, Gerard Forest, diu que hi ha motius per anar a la vaga.
Nosaltres notem que hi ha un cert descontentament, un descontentament important del sector del professorat. De fet, no tothom va entendre l'acord a què vam arribar, ja ho sabeu, fa uns mesos amb el Departament d'Educació. I, per tant, com que sí que hi ha un remor amb raó, pensem que serà una vaga que arribarà a sectors molt amplis, com les anteriors vagues, de fet.
La intersindical assegura que no s'ha trencat la unitat dels sindicats, malgrat que no hagin fet una convocatòria conjunta.
I la Conselleria d'Ensenyament a tot això considera aberrant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ordena una escola de Barcelona fer més hores de classe en castellà sense entrar en percentatges. En una piulada de fa només uns minuts, Josep González Cambray creu que els magistrats han retorçat els arguments jurídics per adjudicar-se la capacitat de decidir en quina llengua s'ha de fer l'escola. És la primera primera vegada que passa des que la Generalitat va aprovar la llei que esquivava el 25%. La mesura és cautelar i, per tant, s'haurà d'aplicar fins que hi hagi una sentència ferma, Maria Costa.
Segons la resolució que ha tingut accés RAC1, el TSJ dona un mes a l'escola perquè la classe de l'alumne que ho ha sol·licitat faci com a mínim una o unes assignatures troncals més en castellà a banda de la pròpia assignatura de llengua castellana. Els materials de l'assignatura també hauran de ser en castellà i tot això ho haurà de fer el centre durant tots els cursos que la menor ja estigui escolaritzada i mentre no hi hagi sentència. El tribunal considera que l'ús del castellà al centre és insuficient i residual. Amb aquesta resolució, la justícia voreja la llei catalana i assegura que pot decidir sobre aquest tema perquè només afecta un alumne en concret i no tot el sistema educatiu. Es tracta d'una mesura provisional fins que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre la legalitat de la nova llei al Parlament. A més, crea precedent.
I encara sobre educació, l'Alt Empordà, una desena d'associacions i famílies d'alumnes denuncien que el Consell Comarcal els deu més de 57.000 euros en beques menjador. No els han pagat des del setembre i l'empresa que els porta el menjar ho està assumint amb els seus propis recursos. Girona, Bàrbara Julbé.
El deute se'ls ha anat acumulant. Borrassà, Ordis, Lladó, L'Escala o Figueres són algunes de les escoles afectades. Gemma Gascons, presidenta de l'AMPA de Lladó, diu a RAC1 que la situació posa en perill la subsistència d'una empresa familiar a qui han confiat l'alimentació dels seus fills.
Per nosaltres, el fet de que no puguem fer aquests pagaments vulnera el dret de que els nostres infants, no?, i de que la nostra AFA pugui tenir aquest sistema de gestió, no?, i que els nostres infants puguin tenir aquesta qualitat en aquest moment del migdia, no?
La Generalitat ja ha fet fa mesos la transferència de diners al Consell Comarcal. El Consell, per la seva banda, ha demanat informació a les àrees implicades per saber per què encara no s'ha fet el pagament. Un pagament que estava ordenat fa un mes.
10 minuts per les 9, la Generalitat començarà a gestionar a partir de l'1 de febrer l'enviament d'avisos als mòbils en cas d'emergències. Ho ha anunciat aquesta tarda el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, dins del Pla de Millores de la Seguretat de la Petroquímica de Tarragona. Els avisos als telèfons inclouran inundacions, incendis o qualsevol emergència greu amb afectació sobre la població. Des de Tarragona, Esteve Giral.
El sistema d'enviament massiu de missatges als telèfons mòbils en cas d'emergències es va provar per primer cop a Catalunya a finals d'octubre al simulacre d'accident químic fet a Tarragona. Aleshores, però, les alertes ordenant el confinament de la població es van enviar des de Madrid. L'Estat ha acordat ara amb la Generalitat el traspàs de la gestió d'aquest sistema d'alertes que es podrà activar a qualsevol punt de Catalunya, però només en cas d'emergència, habitualment per ordenar un confinament de part de la població a casa seva. Joan Ignasi Elena, el conseller d'Interior.
Aquest sistema no és per donar missatges, aquest sistema no és per donar informació als ciutadans i ciutadanes en un període de normalitat. Aquest sistema només s'activa perquè és així com té sentit quan hi ha emergències.
El traspàs de l'Estat a la Generalitat es farà efectiu l'1 de febrer. A partir d'aleshores, Protecció Civil farà 4 grans simulacres per provar el sistema d'enviament massiu de missatges als mòbils a les 4 demarcacions catalanes.
Més coses. Prop de la meitat de les persones a les quals atén l'Ajuntament de Barcelona per ser víctimes d'explotació sexual necessiten atenció psicològica. L'Hospital de la Vall d'Hebron ofereix aquest servei per tractar els problemes d'ansietat greu que tenen. L'any 2021, la Unitat Municipal contra el Tràfic d'Éssers Humans va atendre prop de 300 persones.
La gran majoria són dones d'entre 20 i 40 anys de països com Nigèria, Colòmbia i Veneçuela i que són víctimes de l'explotació sexual. Ara bé, durant els últims 2 anys també han arribat a Catalunya homes els quals han obligat a fer treball forçós. La psiquiatra de la Vall d'Hebron, Mar Ramos, diu que necessiten un tractament llarg per poder tornar a fer vida normal.
El procés de recuperació és imprescindible per passar de ser víctima a ser supervivent. En la narrativa, no? En aquest procés de jo he passat una situació molt traumàtica, normalment no és un sol trauma. Hi ha moltes diferències depenent del país d'origen, però el trànsit ha sigut molt complex. Les dones han patit molta violència a país d'origen, en trànsit i un cop han arribat a Espanya.
Des de les Nacions Unides calculen que hi ha 1,8 milions de víctimes de tràfic de persones al món. És el negoci il·lícit més lucratiu per darrere del tràfic de drogues.
I jornada negra a les carreteres. En menys de 24 hores han mort 4 persones en accidents de trànsit.
L'última aquesta tarda a Tàrrega, quan un conductor ha xocat contra un camió, al matí un home de 67 anys ha mort en un xoc frontal a Móra d'Ebre i al migdia un altre home ha mort atropellat per un cotxe a Llers a l'Alt Empordà. Se suma a la mort aquesta matinada a Barcelona del conductor d'un patinet elèctric després de xocar amb un autocar a l'Eixample. En 11 dies del 2023 han mort 8 persones a les carreteres interurbanes i 2 més a l'interior de la ciutat de Barcelona.
Després de 50 anys han trobat en una fossa comuna de Reus les restes de Cipriano Martos, un sindicalista detingut, torturat i assassinat per la Guàrdia Civil al final de la dictadura franquista.
Els tècnics han hagut d'exhumar 41 cossos abans de trobar el militant antifranquista. Les anàlisis de l'ADN hauran de confirmar ara que les restes es corresponen amb les de Martos. La seva família no ha parat de lluitar per reivindicar la memòria de Cipriano, assassinat sense cap defensa i enterrat a correcuita a la fossa comuna.
Els Estats Units avui han viscut una jornada de caos als aeroports i és que tots els vols interns del país s'han suspès durant dues hores per un problema informàtic. Això ha provocat retards i cancel·lacions en més de 7.000 vols.
Segons l'Administració Federal d'Aviació Nord-Americana, el que ha fallat és el sistema per informar pilots i personal responsable de les operacions aèries de les incidències d'un vol. Ara, el trànsit aeri es comença a reprendre gradualment, però encara amb molts endarreriments.
I encara a l'exterior. Aviat farà un any de la invasió de Rússia i Ucraïna i cada vegada menys ucraïnesos demanen la sol·licitud d'asil a Europa. Polònia, Alemanya i Romania continuen sent els països de la Unió Europea que en reben més. Per exemplificar el canvi, l'estat espanyol en va rebre 5.000 al novembre en comparació amb les gairebé 50.000 persones al mes d'abril.
Les dades d'Eurostat confirmen una davallada de demandes d'acollida entre els mesos d'octubre i novembre. Polònia, país amb més quilòmetres de frontera amb Ucraïna, en va rebre 15.000 menys entre un mes i l'altre. Les dades també indiquen que quan hi ha repunts de la guerra augmenten aquestes demandes. Per exemple, el pic del mes d'octubre va coincidir amb els bombardejos aeris sobre Kiev i altres ciutats del país.
I per cert que una ONG que ven obres de Banksy per recaptar diners per Ucraïna denuncia que l'últim mes ha rebut 3.500 atacs d'informàtics russos. Van començar quan van posar a la venda 50 serigrafies de l'artista, cadascuna per més de 5.600 euros. Aquesta organització, Legacy of War, assegura que ha tingut més d'un milió de sol·licituds de compra que han rebut atacs hostils. I atenció a això, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu que els empresaris han de pagar les ulleres o les lentilles als treballadors que les necessiten per poder treballar davant l'ordinador.
És la resposta del Tribunal a un cas d'un funcionari romanès que va denunciar l'empresa per no voler assumir la factura de les seves ulleres. El denunciant va assegurar que el fet de treballar davant de la pantalla de l'ordinador amb poca llum natural li havia perjudicat la vista i el Tribunal creu que, segons la normativa de salut, cal que l'empresa assumeixi aquesta despesa, que en el seu cas pujava 500 euros. El jutge considera que perquè l'empresa ho acabi pagant, cal un reconeixement mèdic que confirmi que el treballador necessita les ulleres o les lentilles.
En cultura, el Festival Jardins de Pedralbes fa un crit d'auxili per poder mantenir els concerts aquest estiu. L'espai acollirà actuacions, però de moment no se sap en quin format ni qui els muntarà, perquè la Generalitat obrirà un concurs i hi ha dues promotores interessades. Una és l'organització fins ara del festival, Concert Studio, que avisa que el procés els portarà a l'abril i que això farà que no es puguin contractar grans noms que havien pactat per aquesta edició, com per exemple Bob Dylan o Rod Stewart. Més detalls, Bàrbara Padilla.
Fa un any i mig, la Generalitat es va comprometre a renovar el conveni amb Concert Studio, però com és un espai públic, s'ha de fer un concurs. Un concurs que es resoldrà a finals de març i per això el director del festival, Martín Pérez, denuncia que no hi ha marge per contractar ningú en dos mesos, ja que el festival es fa al juny. N'ha parlat el món a RAC1.
Aquest concurs, que el volen acabar l'últim de març, és dir, no facin el festival, perquè entre abril i maig, perquè el festival comença el 1 de juny, no es pot fer un festival. Punto. No tinc cap artista, no tinc res. No podem fer res, estem lligats de peus i mans. Ni artistes, ni proveïdors, ni la grada, ni l'escenari, ni el personal, que són 700 persones que treballen allà, no tenim res.
Pérez assegura que té una carta de la Generalitat en què se'ls autoritza a organitzar el festival. De fet, ja tenien emparaulats artistes com Bob Dylan, Cat Stevens, Nora Jones, Rod Stewart o Sting.
I els Globus d'Or premien el cinema clàssic de Steven Spielberg. Movies are dreams. El director veterà ha rebut els premis del millor drama i millor director per Los Fabelman, la seva pel·lícula més personal. Spielberg s'ha repartit protagonisme amb l'altre gran nom dels premis, Almas en Pena, The Initiating. Colin, Sonny, Larry. La pel·lícula protagonitzada per Colin Farrell, que ha guanyat 3 premis i que s'ha imposat en la categoria de millor comèdia. Tot plegat en una gala de poc més de 3 hores, que ha volgut marcar un canvi d'era, però que ha acabat premiant grans noms consolidats del cinema, Maria Cusó. És el cas de Steven Spielberg, que ha rebut el quart Globus d'Or de la seva carrera per Los Fabelman, la seva pel·lícula més personal. En parlava el director.
M'he estat amagant d'aquesta història des que tinc 17 anys. L'he explicada per parts en totes les pel·lícules de la meva carrera. E.T. té molt d'aquesta història. Encontres a la tercera fase té molt d'aquesta història. Però mai fins ara havia tingut el coratge suficient per fer aquesta pel·lícula.
But I never had the courage to hit this story head on.
Alma, Sem Pena en Inisherin és la pel·lícula que partia amb més nominacions i ha marxat amb 3 premis, millor comèdia, millor guió i millor actor per Colin Farrell. La pel·lícula que aquí s'estrenarà el 3 de febrer explica la història de dos amics que viuen en una illa irlandesa remota. També en categories actorals, Cate Blanchett s'ha imposat a Ana de Armas i ha guanyat el premi a millor actriu protagonista de drama i Michelle Yeoh el de millor protagonista de comèdia per Todo a la vez en todas partes.
I el cinema llatinoamericà també ha tingut reconeixement aquesta matinada per partida doble.
La versió del clàssic Pinocho que dirigeix Guillermo del Toro ha rebut el premi millor pel·lícula d'animació i Argentina 1985, la pel·lícula de Santiago Mitre, ha guanyat el premi millor pel·lícula estrangera. El premi en millor banda sonora ha estat per Justin Hurwitz per Babylon, la nova pel·lícula de Damien Chazelle, director de La La Land.
I en sèries, la protagonista ha estat Colegio Abbott, que aquí es pot veure a Disney+.
I ha guanyat el Globus d'Or en millor sèrie de comèdia, millor actriu i millor actor de repartiment. La Casa del Dragón d'HBO ha guanyat el premi a millor sèrie de drama i la sàtira White Lotus també d'HBO ha aconseguit 2 dels 4 premis a què optava, millor minissèrie i millor actriu de repartiment per Jennifer Coolidge.
Una gala que ha volgut girar full de la polèmica de l'any passat quan no es va fer per les acusacions de racisme a l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood. I a casa nostra els Premis Gaudí ja escalfen motors. Aquest matí han recuperat la tradicional foto de família amb tots els finalistes després de 2 anys sense fer-la per la pandèmia. Hi ha 90 nominats, entre ells Carla Simón, Pilar Palomero, Isaki Lacuesta o Miquel Gurrí. A la gala es farà el 22 de gener al Museu Nacional d'Art de Catalunya. I a Barcelona l'Ajuntament comprarà l'antic teatre per garantir la continuïtat del projecte. Justament aquest 2023 l'espai situat al barri gòtic celebrarà els 20 anys. D'altra banda, el Festival de Folk Internacional Tradicionarios arrenca divendres i ho fa amb noms com Fetén Fetén, el cantant Jaume Arnilla o les Tanxugueires. Les gallegues actuaran el 10 de març, en aquest cas al Palau de la Música.
En aquesta edició el festival farà un homenatge a Jordi Fàbregas, un referent de la música tradicional que va morir ara fa 2 anys. Hi haurà més de 60 propostes de música folk i tradicional. També actuaran els Quicos i Arnau Ubiols, entre d'altres.
I encara en música, Rosalia tornarà a actuar al Festival Coachella. Cando despechaba a loca, bajé con un flow nuevo. Després de participar-hi el 2019, la catalana torna a formar part del cartell del famós festival, per on també passaran noms com Bad Bunny, Gorillaz, The Chemical Brothers, Becky G i Calvin Harris. U2 publicarà un disc de versions de les seves pròpies cançons. It's a beautiful day. El disc es titularà Songs of Surrender i sortirà el 17 de març. Gairebé passen 2 minuts de les 9 als esports. Dani Aguilar, bona nit.
Bona nit.
Ja ha arrencat la Supercopa d'Espanya masculina de futbol.
Amb la primera semifinal que juga l'estadi King Fahd a l'Aràbia Saudita, entre el Real Madrid i el València. Temps de descans ara mateix en el partit. Guanya de moment 1-0 al Real Madrid amb gol de Benzema de penal, un penal marcat al minut 39. Comès per Comer, joc a batzegades, opcions per tots dos equips, però de moment guanyant el Real Madrid en aquest temps de descans en la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya.
Com deia, avui juga aquesta primera semifinal entre el Madrid i el València i demà serà el torn del Barça.
Que es vol les cares amb el Betis a la mateixa hora, des de les 8 del vespre, tot plegat en un títol sempre amb cartell de ser menor, però que, per la situació actual del Barça, pren més importància segons el tècnic Xavi Hernández.
Tenemos un título a 4 días vista. Mañana partido y si pasamos el domingo, por lo tanto, a por ello. Tengo una ilusión tremenda, ¿no?, de conseguir un título como entrenador y por los jugadores también, que ya llevamos un tiempecito sin títulos y nos tocaría ya.
El Betis, per cert, no podrà comptar amb Àlex Moreno, oficial ja el seu traspàs a l'Aston Villa. Encara en clau blaugrana, 2 punts, sanció de 2 partits per Ferran Torres, per la batussa en Savic, i el club ha fet oficial que el director responsable de l'Espai Barça, Jordi Llaurador, canviarà de funcions dins la junta directiva a petició pròpia.
I també és en marxa a aquesta hora el partit del Barça a l'Eurolliga masculina de bàsquet.
Sí, també en temps de descans a l'Astrobal davant l'Asvel Villarban. De moment, resultat 33-42. El millor del Barça, Àlex Abrines, amb 11 punts. Recordem, l'equip blaugrana ha de guanyar per tal de tornar a igualar la classificació als dos equips líders, al Madrid i al Mònaco.
I un últim apunt, Dani.
Acaba d'arrencar el Mundial d'handbol fa 3 minuts masculí amb un França-Polònia. Es disputa a terres poloneses i a Suècia. Al Dakar destaca la victòria d'etapa del català Gerard Ferrés a la categoria T4 i tot això el dia que hem conegut la voluntat que Barcelona sigui sortida del Tour de França. Ho podria ser com a molt aviat el 2025.
Gràcies, Dani. Bona nit.
Bona nit.
I el temps amb l'Abel Caral. L'Abel, bona nit.
Bona nit.
Avui hi ha hagut força núvols, però poques pluges. Demà sí. No sé si han d'arribar més pluges o més o menys serà igual.
No, de fet els núvols van marxant. Hem tingut algunes precipitacions febles cap a la Vall d'Aran, sectors del nord del Pallars Sobirà. Poca cosa, eh? A la resta molts núvols que podien semblar amenaçadors, però bé, ens han regalat una posta de sol en molts casos encesa i poca cosa més a destacar. Núvols que, com deia, ja van marxant. Les temperatures ara són una mica més altes en molts casos que ahir a aquesta hora, però tot i així aniran baixant, com és lògic, al llarg de la nit, especialment amb la nit serena, i demà ens llevarem amb termòmetres que marcaran doncs, valors molt semblants als d'avui. No serà una nit rigorosament hivernal, però sí que doncs, tindrem algunes glaçades en sectors de l'interior de Catalunya, una mica més de fred demà de bon matí en sectors interiors de la meitat sud del país, i al migdia, en conjunt farà sol, de fet serà un dia assolellat, i això permetrà que les temperatures s'enfilin una mica més. Serà més fàcil passar els 15 graus a la costa i al prelitoral. Avui hem fregat els 20, 19 llargs al Canà, al Montsià, a la resta ni de bon tros s'han enfilat tant, en molts casos entorn dels 10. Demà en zones interiors serà més fàcil passar les 10, però hi haurà una zona cap al Pla de Lleida en què la boira al matí pot ser una mica tossuda i allà que recolin les termòmetres. Boira que al matí també afectarà sectors de l'interior de les comarques de Girona o de la Catalunya Central, però el que deia, és bàsicament un dia assolellat i de pluges de moment que no se'n veuen.
Doncs res, ni arriba el fred ni arriben aquestes pluges que tant necessitem.
Si més no el fred, sinó que la setmana que ve té ganes de... De fet, ja anem cap a la setmana dels barbuts, no? Vull dir que ja seria això que anés apretant una mica el fred.
Bueno, ja ens abrigarem. Gràcies, Abel. Fins aquí una estona.
Fins ara, que vagi bé.
Passen 5 minuts de les 9.
A RAC 1 No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Què us passa? Que abans de que us presenti ja esteu aquí.
Ja
que heu vist l'Abel, que va...
Canviem la mascareta.
Amb la mascareta i l'Abel, que sempre va amb pantalons curts i els seus mitjons. Clar,
però té
sí,
una teoria, perquè diu que això dels pantalons curts no té res a veure amb el refredat.
Molta gent
m'ho
ha dit aquests dies.
No.
Això és perquè vas amb pantalons curts.
S'ha estudiat abans
de venir. És el tercer hivern que vaig amb pantalons curts i fins ara, més enllà del Covid que vaig agafar l'any passat per altres circumstàncies, doncs he estat sa. Aquest hivern que està passant és que estic interactuant amb més gent i això jo crec que és el que està fent que no acabi de sortir del pou una mica, d'aquesta miqueta de febre que vaig bé, aquestes coletes. Però sí, estic bé, eh? Veieu bona cara?
Vés, Abel, no fos cas ara aquí.
No em veieu, no? Fins ara.
Va, fins ara. Que vagi bé, Rafa Garrido, cap de política de la Sena, com estàs? Bona
Hola,
nit.
Molt bé. Content de veure que encara no heu tret la decoració nadalenca.
Mira,
No.
Aquest va ser un dels temes d'ahir de la tertúlia, i de fet, quan venia cap aquí a l'estudi, he vist que en una brossa ja hi havia algunes d'aquestes, no sé, que es diuen garlandes, o no sé com es diuen, decoració, i he pensat, mira, que ja hauran tret la decoració de l'estudi, i avui entrarem a l'estudi i diré, mira, ja han tret la decoració, i he arribat aquí, i dic,
encara.
No, encara tenim el Pare Noel, tenim allà el tio, que ja l'ha tret de la taula, però està allà... Veig que tots us fixeu...
Jo soc diligentment curós amb això, dia 7 de gener, tot fora.
7. El dia és el 7, per tu.
Bueno, fins al 6, diguéssim, podem aguantar una mica, eh? Vull dir, no passa res.
Home, si tens pessebre, de fet, s'hauria d'aguantar fins on és? Fins a la
Candelera? Fins a la Candelera, fins a febrer.
La Candelera, i tant.
A veure, que un moment, ara us ho pregunto. Us acabo de saludar, perquè he saludat el Rafa i he començat amb la decoració.
Rafa Garrido.
Anna Saez, redactora en cap del diari Segre. Anna, com estàs? Ui. Ara, que no t'hem sentit. Què tal, Anna? Com
ara
estàs?
Sí, em sento
ara,
bé.
Ara, sí, sí. Rafa López, sociòleg i exdiputat al Parlament.
Què
bona
tal?
Nit.
Bona nit.
I l'Astrid Barrio, que vaja, ja l'heu sentit, professora de Ciència Política a la Universitat de València. Bona nit, Astrid.
Molt bona nit.
Tots ho heu tret ja, tota la decoració, no, de Nadal?
No, encara no.
Tu no?
Encara no.
Però ho aguantes, com deia ara l'Astrid,
sí, jo l'aguanto bastant. Jo l'aguanto bastant perquè el meu esperit nadalenc dura tot l'any.
M'estàs prenent el pèl.
No t'estàs prenent el pèl. A mi em costa molt, em costa molt poc treure-ho tot i posar-ho, és a dir, és com l'espíritu de la Nàdia, me posé, és una realitat.
Però no ho treus per desídia.
No ho treus per desídia, perquè m'encanta, m'agrada, i hi ha cosetes que encara mantinc del Nadal passat.
Sense voler ara entrar en molts detalls, però tu, quina decoració nadalenca poses a casa teva?
Decoració de nadalenca, poso l'arbre, poso un naixement que tinc d'aquests que em vaig comprar.
I l'arbre encara hi és, eh?
I l'arbre encara hi és.
Amb llums?
Amb llums, està una mica desconfigurat per dir-ho d'una forma, perquè tinc dos gats.
Ah!
I això...
Us agrada, no?
La tertúlia... No,
de plàstic. I la tertúlia de gats i Nadal, la incompatibilitat entre gats i Nadal és important. I allò que ha sobreviscut, doncs, bueno, al final ho haurà de treure, perquè si no els dos gats ho trauran. Sí, absolutament.
Anna, tu què?
Jo, a veure, he de confessar que tot i que no tinc res en contra del Nadal, tot el contrari, més aviat m'agrada, però no puc treure res perquè no vaig posar res més enllà d'una poncetia, o sigui que res. Però a la meva escala l'esperit nadalenc està funcionant encara molt intensament amb l'arbre de Nadal amb llums enceses a l'entrada. O sigui que mantenim l'esperit nadalenc a l'edifici.
Mm-hmm. Astrid.
Sí, jo poso moltes coses, poso pessebre, tió, llums per tot arreu, sí, hi ha un esperit nadalenc, però el dia 7 tenim costum
de
recollir-ho tot, i aleshores...
Com el Rafa Garrido, sí, que avui tenim dos Rafes i serà complicat.
Que la casa és molt més ampla i molt més gran quan has retirat l'arbre i quan has retirat el pessebre.
És com un ritual, també.
Més, després ho veus tot molt endreçat i això em genera molta pau interior després dels Nadals. Nens sempre són èpoques intenses.
Rafa, ja ens avisaràs quan ho treguis, no? Perquè ara m'interessa saber-ho.
Faig un TikTok o alguna cosa d'aquestes que estan de moda.
Sí, però a banda del TikTok, quan vinguis aquí, per si de cas no ho hem vist, ei, que ja ho he tret. Perquè mira, ara vull saber si ho trauràs tu abans o desapareixerà abans d'aquest estudi. A veure què passa.
És una competició. Bueno, aquí tens, en aquesta casa tens grans amants del Nadal.
Sí, home, i tant. I tant. No crec que sigui cosa seva, tampoc, la decoració.
Però jo vaig fer una crida a RAC1, algú que modifiqués el Belém que
teniu. No et van fer
cas,
eh?
I ningú em va fer cas. Jo venia cada dia i aquí veia el Belém igual. No, vaig demanar a algun valent que, jo què sé, canviés Sant Josep per Superman...
El
nen Jesús per una Hello Kitty.
Que li vam fer una fotografia i tot la aquell
tradició.
Dia i la vam penjar i
ningú. No, perquè tot venia per les notícies aquelles
que havien robat el nen Jesús d'un pessebre. Ai, mira, ara el Rafa López m'ensenya...
Amb el gos, que sembla una...
Però que tens gats i gossos.
Gats i gossos, sí.
Perquè
abans dic
gats només. El gos no li fa res a l'arbre.
Gats sí, els gats veuen de les llums i van directes. Sí.
Què, us sembla que deixem el tema de decoració de Nadal aquí ja? Perquè és que, mira, ahir va passar gairebé calcat això. Vam començar aquí fent una mica de broma de la decoració de Nadal i gairebé que era un quart i portàvem
quasi
un quart d'hora que sigui la decoració de Nadal i dic, home, a veure, teniu molt poques ganes, veig, de parlar de política, eh? Mandra.
Ho sé.
És un altre tipus de pessebre. Mandra, potser sí, eh?
Què dius, Anna, que no t'hem sentit, perdona?
Dic que és un altre tipus de pessebre que ens enfrontarem ara.
Ai, en fi. A veure, doncs, com dèiem, comencem, si us sembla, per aquesta notícia que explicàvem ara també al sumari, que ho ha avançat aquesta tarda a La Vanguardia, també ho hem explicat, que el jutge Llarena està estudiant, de fet, com afecta aquesta reforma del Codi Penal, que demà entra en vigor, a la situació de Carles Puigdemont, perquè ara mateix Llarena estaria estudiant ja si retirar-li el delicte de sedició i, per tant, caldrà veure, no?, què li imputa en aquesta nova euroordre, si serà malversació i desordres públics agreujats. En tot cas, no sé si creieu que això apropa més, d'alguna manera, el retorn de Puigdemont, que ja fa temps doncs, que es va comentant. Ara, amb aquesta modificació, amb aquesta reforma del Codi Penal que demà entra en vigor, i també doncs, amb aquest pas de Llarena, que també era obvi, creieu que Puigdemont és més a prop de tornar? Rafa Garrido?
A veure, jo crec que el pas de Llarena és el lògic, l'esperable. No crec que a ningú li hagi sorprès. El que hagi de fer, el que vulgui fer Puigdemont, crec que sí que és més un dubte. No per res, sinó perquè més enllà de les conseqüències que pugues tenir o no donar un pas, com el retorn o que l'extradició pogués tenir un altre camí i tal. Més enllà d'això, això s'ha d'envoltar en la voluntat política que tingui ell. Vull dir, ell ara mateix, estant a fora, des del Parlament Europeu, amb una tribuna pública relativament concorreguda pels mitjans i tal, té una feina i té una repercussió que no sé si tindria, tampoc, si estigués retirat, més retirat de la política. També és veritat que si tornes per fer què? I en quines conseqüències i disposat a què? No? Vull dir que tot no és només si volgués tornar o no, sinó si volgués tornar per a què i disposat a assumir què, no? Uh-huh. I això sí que, en el cas de Puigdemont, crec que és una incògnita, vaja, és la incògnita.
Anna.
Sí, sí, jo ho veig com el Rafa. L'opció de Llarena, diguéssim, era... de fet, és el que havia de fer, perquè si ja no existeix el delicte de sedició, doncs seria absurd demanar l'extradició per sedició. Però sí que és més incert el que farà Puigdemont, tot i que jo també, la veritat és que em sorprendria molt que Puigdemont vingués i acceptés doncs, passar per un judici, arriscar-se doncs, amb aquests fins a 4 anys de presó pels com es diu això que no em surt ara els...
el desordre públic agreujat?
Ah, això mateix, el desordre públic. És que no
encara
no ens hem
après, l'expressió. No.
Doncs és bastant improbable que el Puigdemont doncs, vingui i passi per aquí i s'arrisqui doncs, amb aquests... que no estan pels anys. Jo crec que no ve d'aquí. Jo crec que ningú va marxar a l'exili ni va decidir quedar-se per si eren 2.5 o eren 3.25. Crec que és més una qüestió que va més enllà, no? I com ve deia ara el Rafa, Puigdemont ara doncs, des del Parlament Europeu doncs, té tribuna, pot fer més feina, té accés a l'agenda internacional. No crec que vulgui renunciar a això per passar a tenir doncs, un paper completament secundari o directament no tenir paper perquè està a la presó.
Mm-hmm. Astrid.
A veure, tot dependrà de quin sigui el contingut de la decisió de Llarena i quin tipus de delictes li acaben imputant i si això pot afavorir o no una euroordre i una execució ràpida de l'euroordre. Jo crec que aquí hi ha la qüestió, no? I si això pot acabar afavorint ràpidament que retorni a Espanya, no voluntàriament, sinó com a conseqüència d'una decisió judicial. Jo crec que aquí és on s'ha de situar el debat. Des del seu punt de vista i des de la posició que ell ha mantingut durant tots aquests anys, ell no pot tornar i sotmetre's a la justícia encara que les condicions puguin ser més favorables, perquè això vol dir invalidar tota la seva acció anterior i tot el discurs en relació al no reconeixement respecte de que la comissió de delictes i sobretot el no reconeixement de la legitimitat i de la bondat de la justícia espanyola.
Rafa.
Sí, és molt curiós perquè si us fixeu, les lectures que se'n fa a Madrid i les lectures que se'n fan a Barcelona no és que siguin diferents, és que coneixem molt bé les lectures que es fan a Madrid, el que ha passat, ho coneixem molt bé. Uns diuen, la dreta diu, doncs que això es tracta de blanquejar els delictes que van cometre els independentistes contra la sacrosanta unitat de la nació espanyola, això està molt clar, i per qui aniran a les properes eleccions, des del punt de vista de Pedro Sánchez, és la pacificació de Catalunya, no? Uh-huh. És a dir, hem pacificat Catalunya, fins i tot ho ha utilitzat el senyor Bolaños de cara a la cimera que hi haurà.
Ara parlarem també d'aquesta cimera.
Entro ja la pilota en el tema, però és molt interessant que des d'aquí les lectures polítiques se'n fan són més confuses. És a dir, exactament quina és la lectura política que es fa d'un fet que és jurídic. El fet que fa el senyor Llarena és jurídic, és una conseqüència jurídica. El que farà el Tribunal Suprem, suposo que divendres també serà una conseqüència jurídica, però després s'haurà de veure les conseqüències polítiques, perquè no oblidem que en aquest moment l'independentisme està en una creuada a nivell europeu per una sentència que va haver-hi i que va portar unes conseqüències reals. Clar, és molt senzill i molt fàcil.
No, Llarena tampoc fa les coses jurídicament només.
No, fa les coses
moltes vegades també políticament.
Sí, no. Si vols entrem en aquest tema, és a dir, si vols entrem en el tema sobre el concepte polític de la justícia, i en podem parlar molt, des del Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional, les sentències, la lluita per la doctrina, la lluita per les sentències constitucionals. Estic absolutament d'acord amb tu. El que dic són les lectures, que l'independentisme ara no pot fer simplement de dir, escolti, Doncs molt bé, miri, que gràcies, ens han reduït les penes, doncs miri, escolta, ho demanem o no ho demanem, perquè no cal demanar-ho, marxem cap a casa i cadascú, doncs, ens presentem, etcètera, etcètera. És a dir, encara hi ha coses que s'estan decidint a Europa i, per tant, les figures, i d'aquí en deriva una segona conseqüència, els rols que s'han de prendre seran importants. No és només tornar o no tornar, tornar, com dèieu vosaltres, per fer absolutament què? És a dir, en aquests moments, el senyor Puigdemont, el president Puigdemont, compleix unes funcions determinades, unes funcions d'una cosa que va passar i que són certes, no? De la mateixa forma que els Jordis, la seva posició, independentment que això suposi que ells tenen la capacitat o no tenen la capacitat, perquè en definitiva se li ha d'aplicar el més favorable pel reo, no? Com diu el Codi Penal. Però també és important veure quin és el rol que utilitzaran, i sobretot de la crítica i sobretot del judici que s'està fent a Europa, en el Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal Europeu en general, sobre la judicialització del procés que es va produir.
Sobre això que diu el Rafa, avui precisament sí que s'ha vist clarament aquesta diferència d'estratègies dins del mateix independentisme, perquè malgrat que hem dit que el Tribunal Suprem doncs, ja estaria preparant d'ofici aquesta revisió de les condemnes dels líders del procés, sí que és veritat que avui hi ha hagut una mica d'embolic entre els condemnats d'un partit i de l'altre, perquè Esquerra sí que deien, reconeixien doncs, que els seus advocats estaven preparant escrits per recórrer les seves sentències adaptades al nou Codi Penal, i els membres de Junts deien que esperaven que ho fes el Suprem d'ofici, perquè, és a dir, que tant Jordi Turull com Josep Rull, Jordi Sánchez, Joaquim Forn, no volien ser ells qui demanessin directament al Suprem que els absolgués, sinó que ells demanaven que fos el tribunal qui ho fes per voluntat pròpia, però, per exemple, aquest matí, a la tertúlia del Món Arracú, l'advocat de Joaquim Forn, Xavier Melero, deia que ell sí que estava preparant aquest escrit, no? Vull dir que aquí també es veu les diferents estratègies d'uns i altres, no? De dir, no, volem fer una cosa activament o la fem passivament, perquè sabem que al final el Suprem actuarà d'ofici, en aquest cas.
Jo crec que també s'ha de veure amb el relat de la gent que està políticament activa. I Joaquim Forn, per voluntat pròpia, està bastant més apartat de la vida política diària. En canvi, Jordi Sánchez o Jordi Turull formen part, diguéssim, més del dia a dia d'algun dels partits, igual que els condemnats d'Esquerra Republicana. Per tant, una mica el relat que els encaixa en el que fan habitualment al seu partit, a la gent que està en el dia a dia, necessiten que hi hagi una connexió, si no ja sabem tots també que hi ha un determinat independentisme que a la que algú se'n surt de la línia esperable, diguéssim, ataca, no? I per tant han de mantenir una certa coherència amb això. Al final, tant si ho demanes tu com si actua d'ofici el Suprem, si el resultat és el mateix, jo crec que som nosaltres que vivim en una bombolleta allò del detall de la política, sí que podem dir Turull no ho va demanar, però Junqueras sí. Podem comentar-ho aquí, podem fer... Però si al final tots dos s'acaben beneficiant d'això... doncs...
Però hi ha una voluntat darrere una manera, de dir actuem d'una manera o d'una altra.
Clar, una manera és reconèixer la bondat i la legitimitat i, per tant, la implicació... i que això és un rèdit polític que cal aprofitar, que aquesta seria la posició d'Esquerra, no? Perquè, en el fons, aquestes reformes no haguessin tingut lloc sense la intervenció d'Esquerra. I, de l'altra banda, està la posició còmoda de Junts, perquè sap que pot tenir la posició de, encara que no faci res, sap que acabarà tenint els mateixos resultats, però no reconeix la bondat o la legitimitat d'aquesta acció i ell no necessita fer res. Altra cosa seria si això no es fes d'ofici, no? Ja veuríem aquí si la capacitat de sacrifici i sobretot de cara a les possibles expectatives polítiques d'alguns d'aquests que volen seguir en actiu però tenen dificultats per les inhabilitacions per seguir en actiu, si no ho farien.
Sí, és que jo crec que, fixa't, a mi les paraules de Bolaños, encara que puguis estar d'acord o no puguis estar d'acord amb ell, dic des del punt de vista analític, ens dona la clau de tot plegat. És entendre la desjudicialització com la fi d'un camí, o entendre que la desjudicialització és un pas més cap a algun lloc. Clar, jo entenc que des d'Esquerra Republicana, que ho han negociat, perquè ho han negociat ells, escolta, ells han negociat una desjudicialització que s'havia promès i que semblava que no arribaria, perquè ara parlem dels indults, parlem de la reforma de la sedició i de la reforma de la malversació, que jo assegurava per activa o per passiva, que no es prohibiria perquè no m'ho creia. Ara ho veiem com una cosa normalitzada, però és una cosa, som tres passos, que són tres passos que mirem les enquestes, les darreres enquestes pel Partit Socialista no l'han bé. Avui he tingut a Madrid una reunió en temes demoscòpics i hi havia un consens generalitzat sobre la baixada que ha tingut el Partit Socialista aquest Nadal, no? És a dir, això és un pas, i un altre pas és que des del punt de vista de Junts per Catalunya en diuen compte, perquè al final la desjudicialització pot ser una trampa, perquè el que pot és matar el processisme. És a dir, si la desjudicialització vol dir, primer...
No ets el primer ni l'últim.
No, ni l'últim, ni seré l'últim, ni l'última. Si la desjudicialització vol dir, primer, que el camí cap a Europa s'ha acabat, això no és així, per tant, el rol que vosaltres comentàveu del president Puigdemont encara té un sentit, més enllà del concepte, que jo no estic d'acord, però el concepte d'exili té un sentit, i segon, si això vol dir que el procés de mort, com diu el senyor Bolaños, doncs escolti, doncs a lo millor aquest pas és un pas que no beneficia a un moviment determinat, no? Jo crec que són dues lectures que es fan des del punt de vista de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana defensa aquest pas més possibilista i Junts per Catalunya defensa que alguna cosa de l'1 d'octubre es mor amb el concepte de desjudicialització.
Anna.
Sí, pensem que abans, diguéssim, ara faré metàfora, però vull dir, ja sabeu que la samarreta de l'11 de setembre marcava el color de l'independentisme, que era un únic color per tots, i ara sabem que la paleta Pantone doncs, està molt, diguéssim, molt variada. Tenim molts colors i tothom també doncs, intenta marcar perfil, sobretot tenint en compte que a ningú se li escapa que en 6 mesos, bueno, ni 6 mesos, en 5 mesos hi ha eleccions. Això també suposo que fa que es marquin més els matisos. Respecte al que dèieu, encara hi ha la tercera via del Cuixart, que diu que ell del Suprem no en vol saber res, que ell només confia en la justícia europea. Jo crec que les defenses de la majoria de condemnats diuen que la malversació era un delicte en concurs amb la sedició, perquè l'objectiu d'aquesta malversació era la sedició, i per tant, si desapareix la sedició, desapareixeria la malversació. Però això és gairebé segur que el Suprem no ho acceptarà. I, per tant, doncs, també és aquest possibilisme que parlàveu ara, crec que també no és massa creïble, no? Que serà un possibilisme una mica més curt. Penso, no sé.
Anava a dir, clar, també queda sobre la taula una mica què passarà també amb aquesta revisió que el Suprem farà de la resta de condemnes, i si creieu que, per exemple, amb aquesta revisió alguns condemnats, i poso sobre la taula el nom d'Oriol Junqueras, es podrà presentar per les municipals, ho veig molt just, però no sé si de cara a les generals, que pot faltar doncs, un any, com a molt, si creieu que podem veure alguns dels condemnats pel procés que es presentin en aquestes eleccions perquè les inhabilitacions doncs, es quedin reduïdes.
Aquesta, jo crec que és un dels escenaris que s'han de contemplar, és a dir, la possibilitat que això acabi tenint impacte doncs, en la continuïtat, en la primera línia política per moltes d'aquestes figures que han estat protagonistes del procés. Ara, això també s'haurà de veure com ho gestionen internament els partits. Aquesta jo crec que és una de les dificultats a les que s'hauran de fer front. Esquerra Republicana té una situació molt complicada que afrontarà els propers mesos si Junqueras se li aixeca la inhabilitació i vol recuperar la seva posició no només com a el model del PNB, no? com a president del partit, sinó que vol concórrer com a màxim líder institucional a Catalunya. I això pot generar una situació molt insòlita, perquè al cap i a la fi, qui és el president en aquests moments i per tant la màxima figura, és Aragonès. Jo crec que aquest és un dels escenaris més complicats. En el cas de Junts, crec que és com que té un lideratge molt més polièdric, crec que això no comportarà les mateixes dificultats, i sobretot perquè els líders que hi ha en aquests moments, Puigdemont al marge, no han tingut mai el pes en el partit com el que ha tingut Junqueras per Esquerra Republicana.
Rafa.
Jo crec que qui marcarà si això és possible o no seran els recursos que puguin posar, els tempos de la justícia. Moltes vegades no està tan marcat que si tu presentes un escrit entri immediatament en vigor, pot haver-hi un recurs de no sé què, no, desconec tots els tràmits, però sé que hi ha possibilitats. I per tant, crec que si existís la possibilitat de que es presentessin aviat a unes eleccions, crec que segur hi hauria una part de la judicatura o una part política que intentaria impedir-ho. El fet de que intenten impedir-ho crec que seria més motivació per a que Esquerra Republicana o Junts ho intentés. Mm-hmm. També és veritat, perquè al final també es retroalimenten una mica en aquest sentit. Tampoc sé si políticament interessa als partits independentistes presentar electoralment figures que ja han retirat del planell electoral, purament, perquè tenen un rol al partit, perquè tenen un rol una mica més honorífic, de vegades, o perquè el tenen una mica, enteneu-me l'expressió, també, però beatificat, diguéssim, I moltes vegades se'l respecta molt, és una figura venerable, és un tal, però prefereixen seguir, tirar una mica endavant. El propi Cuixart va dir, en el seu moment, que perquè l'independentisme avancés calia fer un canvi de lideratges. De vegades no és un lideratge efectiu, però no, sí...
Ningú no el va seguir, amb aquesta consigna.
No, bueno, fins a cert punt. Vull dir, Junqueras ja no té el poder que tenia dins d'Esquerra Republicana, però continua
però
sent
no,
una figura tal.
Però no
el
té perquè no pot tenir-lo. No perquè hi hagi renunciat.
I perquè quan el poder el cedeixes, diguéssim, és molt difícil recuperar-lo. Puigdemont ja tampoc no és el que era dintre de Junts. Vull dir que...
A totes formes, sí.
Moltes vegades, Jordi Sánchez, ja hem vist l'evolució també que ha fet, moltes vegades, quan es deixa el poder de costat, és molt difícil recuperar-lo, fins i tot en una organització que et venera, sí. Vull dir que és molt complicat. Saber també, si això passés, jo estic amb l'Astrid, crec que alguns partits tindrien problemes interns.
Rafa López. Sí.
De totes formes, venerable ve abans de Beato. És a dir, primer és venerable, beat i sant. Vull dir que, bueno, ja...
No,
sé des del punt de vista...
I abans de tot, màrtirs.
Sí, bueno, el martirològic...
Manifesta la meva ignorància respecte d'això,
El concepte de venerable, no,
coincideixo amb tu. Si he utilitzat un terme inadequat.
No, dic perquè jo crec que abans de beatificar, estic d'acord amb tu que de moment som venerables. Som venerables, de totes formes, també pensem que... El concepte de tu ets el missatge és molt important també per l'independentisme. Sí. L'independentisme, si vol evolucionar, jo no vull donar idees perquè en definitiva no ho soc, però a vegades sembla que ho doni, però com soc consultor doncs em va...
No vols donar idees gratis.
No, escolta, si l'independentisme vol avançar més enllà del canvi generacional o no canvi generacional, el que tenir és clar el que vol, és a dir, clar el projecte que ha de tenir. És a dir, clar,
bàsicament,
cap a on vol avançar. Primer ha de dir cap a on vol avançar, perquè clar, hem vist coses molt tímides, és a dir, amb la desunió que existeix actualment, no només desunió,